Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La comunitat educativa de Sant Cugat afronta el nou curs 2025-2026 a partir d'aquest dilluns amb una tendència a la baixa pel que fa a la matriculació, segons les dades provisionals de principis de setembre. Més de 16.000 alumnes han començat aquest nou curs als centres educatius de la ciutat, on, com dèiem, es manté la tendència a la baixa en matriculacions, sobretot als cicles d'infantil i primària, com a la resta de Catalunya, pel descens de la natalitat. A finals de setembre hi haurà dades més definitives d'aquest curs 2025-2026. A tot això, lluny de frenar-se, l'assetjament escolar o bullying és una xacra que segueix afectant molts infants d'edats diverses que, a partir d'aquesta setmana, com dèiem, afronten l'inici d'un nou curs. El bullying és una forma de violència relacional apresa, intencional i repetida que sovint compta amb una diferència de poder, física o social, entre l'assetjador i la víctima i que s'allunya de la que poden ser conflictes puntuals. La majoria de vegades va relacionat amb el sentiment de pertinença a un grup del qual la víctima n'és exclosa. Pot ser físic, verbal, social i virtual, amb el creixement del ciberbullying que es pot allargar durant les 24 hores del dia. Escoltem a la neuropedagoga i especialista en aquestes qüestions, Cindy Peñalbert.
Sol aparèixer a veure primers indicis d'exclusió, doncs des d'edats molt primerenques pot començar el tu no jugues, d'una manera sostinguda, no? Parlem de nens de 5 anys, de 4 anys, però realment on apareix comportaments molt més impactants, amb una violència més sostinguda, apareixen al voltant dels 8-12 anys, que és quan aquests nens comencen a passar del jo al nosaltres, no? Aquesta època on comencem a tenir aquesta consciència de grup.
I veïns i veïnes de la Floresta han reivindicat aquest dilluns l'oblit històric, diuen, del barri per part de l'Ajuntament. A través de la recent creada entitat Ateneu Popular de la Floresta, diverses persones han penjat cartells als trens de ferrocarrils de la Generalitat en el que s'hi poden llegir missatges relacionats amb el transport urbà i la seva freqüència de pas, la recuperació dels serveis de salut, disposar d'una biblioteca i habitatge públic o l'ascensor de l'estació, que fa mesos que no funciona. L'Ateneu Popular de la Floresta és una organització comunitària que vol enfortir la vida col·lectiva, recuperar la memòria de les lluites veïnals, impulsant noves formes de participació popular. Es presentarà oficialment el proper 21 de setembre, a les 12 del migdia, a la UREF, a la Floresta, en un acte obert a tot el veïnat i a qualsevol persona interessada. Res més per ara. Més informació al nostre web, constantment actualitzada, www.cugat.cat, i a les nostres xarxes socials, a Facebook, a X i a Instagram, @cugatmedia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de parlar d'algunes incidències, sobretot en el cas de la AP7, on s'ha produït un accident, s'ha retirat el vehicle accidentat, però encara hi ha 9 quilòmetres de lentitud entre Barberà i Sant Cugat en sentit Girona. En concret també a la B30, al seu lateral també amb afectació viària. Tenim problemes també a la zona de l'àrea metropolitana, com és el cas de la C-17 de Mollet o la C-33 i la C-58 de Montcada cap a Trinitat, però també a la zona de la C-31 es fa pas alternatiu a Sitges i, per exemple, les rondes ja presenten molta mobilitat, especialment de moment la ronda de dalt. Una vegada més, atents a la pluja i, per tant, us demanem que circuleu amb prudència i no baixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Sílvia. Bona tarda.
Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
La seva vida és un exemple de com l'art pot anar més enllà de la creativitat. Pot esdevenir una eina de curació i transformació. Ina Edera, artista, amb una trajectòria marcada per la resiliència, exposa del 4 al 27 de setembre a Badalona Art Exhibition. Després d'una dècada en el món tecnològic, la malaltia la va portar a redescobrir la seva veu artística, convertint-la en el seu camí vital. Marxem fins a Badalona per parlar amb Ina Edera i la nostra companya, l'Anna Clara. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Estic aquí amb Ina. Què tal, Ina? Com estàs?
Estoy muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Ina, ¿qué significa para ti exponer en la Badalona Art Exhibition?
Para mí significa comenzar a exponer mi obra en un entorno seguro, en una exposición colectiva, y aprender a preparar mis obras y también mi material y las descripciones para que pueda ser súper profesional.
¿Y qué podrán encontrar los visitantes en esta muestra?
Mi trabajo, los dos trabajos que voy a mostrar son parte de una colección de obras que son sobre un mismo tema, el ser humano en su alrededor, especialmente en el medio ambiente, porque el medio ambiente es un papel muy importante en mi obra y cómo relacionamos con la gente alrededor de nosotros.
¿Y cómo definirías tu estilo y tu lenguaje artístico?
Yo estoy pensando mucho en esto porque estoy estudiando Bellas Artes y Pintura durante 3 años ya en una academia en Berlín a distancia. Entonces sí, tengo que hablar y pensar mucho en esto. Y lo que puedes decir es que sea como una mezcla de una obra abstracta y figurativa. Entonces, uso, por ejemplo, elementos abstractos para crear una atmósfera y luego añado personas o objetos que son muy importantes y esencial para mostrar lo que quiero decir.
Nos has comentado que dentro de esta exposición tú tienes 2 obras,
sí,
podríamos decirlo. ¿Hay alguna de estas 2 que tenga algún significado especialmente importante para ti?
Sí, totalmente. Todas las obras son súper personal. No se puede distraer de esto porque son hechos de mi mano. Y uno es un cuadro que muestra mi hija y mi madre en el jardín de mi infancia. Y viéndolos pensaba qué importante es esto y ha sido para mí lo que quiero dar también a mis hijas, esta conexión con el medio ambiente. Y ha cambiado un poco cómo estaba viviendo.
¿Qué papel juega el público en tu obra? ¿Buscas provocar algunas emociones concretas o dejar que cada uno haga su propio viaje?
El impacto de mi arte es increíblemente importante para mí. Por eso mezclo un poco activismo con pintura. Y especialmente con pintura sería casi imposible planificar el impacto que va a tener tu obra. Pero sí sé que el proceso de preparar un cuadro también impacta cómo la gente lo van a ver, qué van a sentir.
Al final cada persona es distinta. Imagino que lo que perciben del cuadro pues puede ser muy diverso.
Sí, exacto.
Vamos a cambiar un poco de tema porque tú trabajaste muchos años en el mundo tecnológico, si no me equivoco.
Sí.
¿Qué te aportó y qué te limitó aquella etapa?
El tiempo que dedicó al trabajo en tecnología sigue siendo fundamental para mí, especialmente porque estoy trabajando todavía en una ONG y el bien común es súper importante para mí y quiero que mi obra también tiene...
Lo transmita, ¿no?
Sí, exacto, que tiene un efecto similar. Entonces, estoy todavía buscando maneras de ser creativo y poniendo mis manos a la obra, ensuciando también mis manos para tener un efecto similar.
Hablas de la jaula que supuso vivir solo desde la racionalidad. ¿Cómo lo vivías en tu día a día esto?
En la práctica, esto me obliga a tomar decisiones basadas en datos. Y lo que busco ahora es mezclar en una manera saludable la mezcla entre intención y una manera de trabajar con racionalidad.
El dolor crónico y el diagnóstico de tu cáncer fueron puntos de inflexión. ¿Qué aprendiste en todo este proceso?
He aprendido mucho y en una manera muy rara también ha sido una suerte para mí, porque lo que me ha enseñado es que soy suficiente como soy y que mi cuerpo me está dando señales que mi manera de vivir no es tan bien como me esperaba. Y entonces ahora vivo en una manera mucho más equilibrada. Por ejemplo, siempre me imaginaba que voy a trabajar como artista una vez soy jubilada. Uh-huh. Y ahora pienso, ¿por qué esperar? Porque claro, yo en un momento voy a morir y ¿por qué tengo que esperar esto si ahora estoy disfrutándolo mucho ya?
Sí, lo puedes hacer ahora, claro.
Sí.
¿Y cuál fue la primera obra que creaste después de decidir dedicarte plenamente al arte?
Estos han sido una colección de cuadros que son, de hecho, mucha introspección. Uh-huh. Unas obras que son de la vida en mi jardín. Y pensaba, uy, eso parece muy superficial. Estoy mirando todo el día mis plantas. Pero luego notaba que esto ha sido el momento de introspección, mirando solo alrededor mi zona de vivir, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ha sido más que esto.
Hoy dices que creas desde un lugar de encarnación e intuición. ¿Cómo describirías este proceso creativo?
Es que creo que porque es intuitivo, no hay una manera de trabajar. Por ejemplo, estoy mirando fotos antiguas o estoy leyendo un libro y me da ideas. Y luego pongo, por ejemplo, en mi cuaderno unos dibujos que me dan ideas. Y luego, si algo me gusta mucho, estoy decidiendo de ponerlo en una obra grande y desarrollar una obra que quiero enseñar al mundo.
¿Dirías o crees que el arte puede ser una forma de medicina?
Sí, totalmente. Yo creo que lo que me gusta mucho del arte es que la subconsciente ayuda para mostrar temas que no podrías trabajar conscientemente. Uh-huh. Entonces, creo que sí, podría ser una medicina.
Es como una forma de expresarte al final.
Exacto. Y te trae, sí, unos temas nuevos.
¿Qué papel juega la espiritualidad en tu obra?
Creo que la gente que sabe mucho de esto igual dirían que yo soy espiritual. Pero yo no tengo muchos conocimientos de esto. Uh-huh. Por ejemplo, creo que nuestro cuerpo tiene unos conocimientos que nosotros, con nuestra mente, no podemos entender. Y creo que alguien podría decir que esto
es espiritualidad.
Sí.
¿Qué temas te gustan más para trabajar? ¿Cuáles consideran que son tu mayor fuerte?
Hay algunos que estoy trabajando y quiero trabajar más. Pero uno de los más importantes ahora mismo es la resistencia a la aceleración de la tecnología. Uh-huh. Volviendo de la tecnología a este mundo del arte, eso me importa mucho porque la tecnología tiene unos impactos a nosotros, unos efectos que no son siempre saludables, que nos hacen vivir más y más rápido. Y quiero trabajar en una manera de vivir más lento, una manera de vivir más saludable, conectando con la gente alrededor de nosotros.
Has mencionado que cada pieza es una celebración de la resiliencia. ¿Qué significa para ti esta palabra?
Sí, de hecho, es algo que he tocado un poco antes. Tener, por ejemplo, problemas de salud, primero ha sido un shock. Pero luego notaba que ha sido un reto que me ha dado más que me ha quitado. Por ejemplo, porque me ha hecho cambiar la manera de vivir y más que problemas han sido retos. Esto es una nueva manera de vivir, llamar los problemas retos.
Sí, o sea que dices que a lo mejor has sacado más cosas positivas que negativas de todo el proceso que has pasado.
Sí, podría ser. Eso se puede ver en el largo plazo, creo.
Sí.
No sé si vienen más retos, pero ahora mismo estoy bien y también he tenido mucha suerte.
Mira, justamente hablando de retos, ¿cuál dirías que ha sido el mayor que has tenido como artista hasta ahora?
Yo creo que para mí ha sido publicar mi obra en una manera que también puede ser bien visto de la gente, porque también cambiando de un mundo de trabajo a otro, eso es un reto de crear en tu obra y también comunicarlo en una manera que la gente entiende y quiere ver. Al final, quiero decir, marketing. El marketing me costaba, todavía me cuesta, pero también ahora estoy viéndolo en una nueva manera, porque el marketing también puede ser una manera de conectar con tu comunidad, con la gente alrededor de ti, y ahora lo veo también bonito.
¿Tienes algún ritual o rutina antes de ponerte a crear?
Si tengo un ritual, tiene que ver algo con tés y infusiones. Siendo alemana, estoy tomando muchos y la gente aquí me miran como soy loca, porque hace calor y yo estoy tomando los tés, infusiones.
Los tomas aunque sea verano, ¿no?
Sí, 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 estoy tomando todo el rato. Y no los tomo frío, los tomo caliente. Y también tengo un taller, un estudio aquí en Badalona, en Dalt de la Vila. Y sí, un poco poner bonito mis plantas, mis flores, preparar el sitio para que me siento cómoda.
¿Hay algún artista o movimiento que te haya inspirado especialmente?
Sí, hay una artista que estoy observando mucho que se llama Debbie Taylor Cameron y es una artista que trabaja con temas políticas. Está mostrando especialmente personas de diferentes culturas que están viviendo juntos en una manera con mucha paz, quiero decir. Y eso me hace muy feliz verlo. Y estoy intentando buscar una manera de enseñar una historia similar que es mía.
¿Cómo te imaginas su trayectoria artística, por ejemplo, dentro de 5 años?
Yo tengo un plan para esto, porque ahora trabajo 6 horas al día en mi trabajo anterior y con el resto del tiempo estoy con mi familia y estoy pintando y quiero cambiar esta relación entre pintura y tecnología lentamente hasta que puedo vivir de arte solo. Y lo que hago es que desde haber sido enferma, estoy segura que eso puedo lograr. Eso es súper raro, porque normalmente este mundo del arte es un mundo un poco difícil, pero tengo tantas ganas que creo que voy a lograr este reto.
Y ya como última pregunta, si tuvieras que definir con 3 palabras lo que significa el arte para ti, ¿cuáles serían?
Sería algo entre pertenencia, intención y conexión. Conexión como valor que me importa mucho, que puede ser la conexión con la gente y también con el alrededor de ti.
Muy bien, Ina, pues con esta filosofía de superación nos quedamos y un placer tenerte aquí en el Connectats con nosotros.
Gracias.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Ara al Connectats us parlem en l'espai de ciència d'un dels fenòmens del qual tots hem estat testimonis aquest estiu, perquè Catalunya ha viscut precisament aquest agost una de les onades de calor més llargues i persistents des que es tenen registrades, amb 11 dies seguits de temperatures extremes i rècords que situen el 2025 com un dels estius més càlids de la història. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que el que abans eren valors excepcionals, ara s'estan convertint en freqüents, amb màximes properes als 44 graus, nits tropicals cada cop més habituals i una temperatura del mar sense precedents. De tot plegat en parlem marxant cap al Prat Ràdio, on ja tenim preparat a Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda.
Bona tarda. En parlem de tot plegat amb el tècnic de climatologia del Meteocat, l'Albert Aparicio. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
En primer lloc, què és el que fa especialment destacable aquest estiu?
Bé, doncs diria que la persistència és la paraula clau d'aquest estiu, perquè ja al juny vam entrar en una dinàmica amb una advecció d'una massa molt càlida i això li vam sumar una falca anticiclònica que va aportar aquesta persistència fins a principis de juliol. Uh-huh. I després és cert que el mes de juliol està marcat pel pas de tempestes, fins i tot hem tingut la temperatura alguns dies per sota la mitjana climàtica, però per acabar l'estiu hem tingut una onada de calor molt llarga, de les més llargues i persistents dels darrers anys, i del 8 al 18 d'agost la temperatura va tornar a ser molt elevada i la calor intensa va durar molts dies, bona part de l'agost.
Per fer-nos una idea de què suposa tot plegat, en quin lloc se situa, per exemple, aquest estiu 2025 dintre del que seria la històrica de registres que tenim?
Sí, bé, cal dir que és complex perquè Catalunya té una orografia molt, molt variada. Llavors hi ha zones on haurà estat el segon, el tercer o el cinquè més càlid, però el conjunt de Catalunya segurament ha estat el tercer, algunes zones el segon, entre el segon i el tercer. Jo diria que força proper al 2003, segurament una mica per sota el 2003. Hem de pensar que també que nosaltres elaborem el butlletí definitiu a mitjans d'octubre, encara falta recopilar algunes dades, però jo el situaria com a segon o tercer estiu més càlid juntament amb 2003. I per sota de 2022, que roman com l'any més càlid registrat a Catalunya.
Clar. Si fem un viatge per Catalunya, on podem trobar doncs, aquestes doncs, temperatures més fortes, no?
Sí. Bé, la calor ha estat persistent a tot Catalunya, però com comentava abans, hi ha hagut sobretot la zona del terç sud de Catalunya, zones de Ponent, també algunes zones del Pirineu i Prepirineu Occidental, on s'han registrat els valors més elevats. De fet, al Baix Ebre trobem l'Observatori de Roquetes, l'Observatori de l'Ebre, amb 121 anys de dades, i allà sí que s'ha registrat l'estiu més càlid en aquests 121 anys de dades. Per tant, mostra com en aquestes zones del Baix Ebre, també a sectors de Ponent i del Pirineu Occidental, ha estat un estiu molt càlid.
Si ens quedem a casa nostra, és a dir, a l'entorn de la capital catalana de Barcelona i doncs, aquí a Prat de Llobregat ens interessa molt també, què és el que diuen les xifres també?
Sí, doncs estaríem parlant de segurament el tercer, quart estiu més càlid en aquests indrets. Si ens movem en punts del litoral i prelitoral central, trobem, per exemple, la sèrie més llarga centenària de l'Observatori Fabra, que seria la més propera, i en aquest cas estem parlant del tercer estiu més càlid amb registres des de fa 112 anys. Per tant, també, déu-n'hi-do, a la zona de la costa central, prelitoral central, on ha estat un estiu molt càlid.
Pel que fa doncs, a aquells dies no?, que superem els 40 graus, quina és la tendència que tenim actualment?
Doncs és una tendència clarament a l'alça. Hem de pensar que Catalunya, amb les sèries més llargues que tenim, no només els observatoris centenaris de Fabra i Ebre, sinó més de 20 sèries que superen els 76 anys de dades, des de 1950, doncs no sempre cada any trobem que s'assoleixen els 40 graus a Catalunya. De fet, fins al 2017, de forma intercalada passaven períodes i anys en què hi ha zero dies amb 40 graus o més a Catalunya. Ara, però, tenim una nova tendència i és que els darrers 9 anys, a un punt o altre de Catalunya, s'han assolit els 40 graus.
Clar.
I aquest any ha estat, de moment, el que més dies s'ha arribat a aquesta xifra de 40 graus amb un total de 16 dies.
Això pel que fa als dies, però pel que fa a les nits, ara que precisament en deies, sí. Cada cop tenim més nits més tòrrides, són més habituals. També es comença a parlar d'un fenomen nou com són les nits roents. Aquest 2025, de moment, què és el que hem tingut?
Sí, hem tingut un estiu que ha començat amb molta calor al mes de juny. Jo destacaria la persistència de la calor del mes de juny, que ha estat el major mes que ha contribuït a nits tòrrides, sí. Juntament amb l'onada de calor de l'agost. Però tot i així no ha estat un estiu rècord de nits tòrrides. O sigui, 2003 continua sent a Catalunya l'any que es van registrar més nits tòrrides, que són aquestes que superen els 25 graus. Tot i així, si haguéssim de fer un podi, estaríem parlant del tercer any amb més nits tòrrides per sobre de 25 graus. El que fa nits roents, enguany no s'ha registrat cap nit roent. Cal dir que ocasionalment en anteriors anys, 2022, algun punt del 2023, es va fregar aquestes nits roents, que són sense baixar de 30 graus, però ja estem parlant de que hi ha altres fenòmens meteorològics, com per exemple tramuntana reescalfada a l'Empordà, que són els que poden afavorir que es produeixin aquestes nits tan càlides que es diuen roents.
Clar, tot això també com afecta el mar, perquè la temperatura del mar, evidentment, doncs, ha estat la més alta registrada al juny i també al juliol. Això quines conseqüències, per exemple, pot tenir de cara doncs, a la tardor?
Clar, és molt bona pregunta perquè el mar, sempre se'ns explica, no?, a les escoles, que en el nostre clima mediterrani juga un efecte termorregulador molt important.
Sí.
I així és. El mar hauria de contribuir a suavitzar les elevades temperatures que patim a l'estiu, però amb un mar que ha estat el més càlid registrat de mitjana al mes de juny i juliol, a l'agost s'ha normalitzat en nivell superficial, però ha estat un estiu amb temperatures molt elevades del mar. Llavors, aquest efecte termorregulador ha disminuït i també té un potencial d'emmagatzemar energia que, previsibles de cares a la tardor, doncs és una font d'energia disponible per alimentar tempestes. Que no vol dir que s'hagin de produir, és senzillament un ingredient més afegit en el cas que hi hagin de ser.
Això t'ha de preguntar, que si això era doncs, situació idònia perquè doncs, augmentessin les tempestes i per tant també afectessin encara més la costa de litoral, en definitiva, clar.
Sí, com comento, és un ingredient més, però no és necessari. Per exemple, el 2022 també vam tenir un mar molt càlid,
sí.
De fet vam estar en situació d'onada de calor marítima, i en canvi no vam tenir una tardor plujosa. Estàvem en plena sequera i no es van produir episodis aiguats de pluja. No obstant, és un ingredient, però no és l'únic que intervé en aquest procés per desencadenar tempestes. Aquí què és el que intervé també? L'arribada de fronts des de l'Atlàntic, el despenjament de bosses d'aire fred en alçada, tot això són elements que fan que tinguem pluja o no, i aquest és un ingredient més que tenim, però no és l'únic i necessari perquè es produeixin, no? Jo destacaria, si em permets, també un altre efecte d'aquest mar més càlid,
sí.
I és que aquí agraïm molt a Josep Pasqual, que és observador meteorològic de l'Estartit i que facilita aquestes dades de temperatura del mar, doncs ens ha informat també que durant el mes d'agost s'ha registrat el nivell més alt del mar per un mes d'agost des que es tenen registres tirant enrere des dels anys 90. Això què vol dir? Que a causa d'un mar tan càlid, no només al nivell superficial, sinó també a fondària, a 20, 35 i 50 metres de fondària, la dilatació tèrmica que ha experimentat el mar ha fet que el seu nivell pugi més.
Ah.
I en un mar que a l'estiu acostuma a estar força encalmat i pla, doncs és rellevant que s'hagi mesurat el nivell més alt del nivell del mar en aquest punt de la Costa Brava.
Amb totes aquestes dades, no sé si podem parlar d'una nova normalitat climàtica, permetem que digui així, a Catalunya.
Sí, de fet, crec que ens hem ja habituat una mica els darrers anys. Com comentava abans, portem 9 anys seguits superant els 40 graus de Catalunya i això és una nova normalitat climàtica. També parlàvem abans de nits tropicals i tòrrides i el cert és que els butlletins que elabora el Servei Meteorològic, com el butlletí anual d'indicadors climàtics, indiquen que el ritme d'increment de nits tropicals és de 4 a 6 nits tropicals més cada 10 anys. Per tant, estem davant d'un nou escenari i d'un nou clima a Catalunya, que és més càlid, sobretot pel que fa a l'estiu. Sembla que el canvi climàtic a la zona de la Mediterrània, on també es ve, es mostra i s'accentua, és a l'estiu.
De fet, això t'ho anava a preguntar, si aquest escalfament es pot atribuir exclusivament al canvi climàtic o hi ha altres factors també locals que s'estan intensificant, per exemple, no sé.
Bé, en aquest cas, quan parlem de tendències, ja ara que comentava aquesta dada, no, que s'incrementen de 4 a 6 nits tropicals per decenni, això clarament, si fos un factor fora de l'escalfament global antropogènic, trobaríem variacions o trobaríem que no hi ha una tendència clara. En el cas de la temperatura, és clar i és estadísticament significatiu i és consistent, és a dir, i és sòlid. Any rere any, o millor dit, decenni rere decenni, el que s'observa és un augment de la temperatura. No així com amb la precipitació, que té una distribució més irregular i la seva evolució no és estadísticament significativa, ni a més pluja ni a menys pluja. Segurament el que sí que ha canviat en el tema de la pluja és els patrons de precipitació, no? Concentrar en menys episodis de precipitació però més intensos, però al llarg de l'any acaba sumant la mateixa precipitació. Però en la temperatura sí que és clar que l'escalfament antropogènic és l'única explicació que podem trobar que de forma sostinguda fa pujar aquesta temperatura decenni rere decenni.
En aquest sentit, com us prepareu des del Meteocat doncs, per gestionar, no?, episodis de calor cada cop més freqüents i intensos com aquests?
Sí, doncs aquí citaré els meus companys de predicció, perquè des de l'any 2023, si no recordo malament, van prendre consciència que no sols calia avisar la població amb avisos de calor diurn, per temperatura màxima extrema, sinó també nocturna. I des del 2003 s'elaboren i s'emeten avisos de calor nocturna quan es superen certs llindars de temperatura mínima que no baixa en funció de la zona del país doncs de certs llindars, no? Per tant, el Servei Meteorològic també s'ha adaptat una mica a aquesta nova normalitat d'avisar amb aquesta temperatura mínima que fa uns anys no es feia. I com deia abans, destaca-ho també la feina aquesta que es fa de monitoritzar no només la temperatura i la precipitació, sinó també altres variables com és aquesta temperatura nocturna, i hem pogut constatar, doncs, per exemple, que a l'Ebre ara tenim 31 nits de calor nocturna elevada, o al Fabra aquest any s'han produït 19 nits amb temperatura nocturna molt elevada, no? Per tant, una miqueta també hem canviat quina informació incluïm als bulletins i també als companys de predicció aquests avisos que són novetat de calor nocturna intensa.
Clar. Albert, per acabar, volia preguntar-te, tot i que queden uns dies per la tardor, sí que ja hem començat la tardor meteorològica des de fa doncs, uns dies, des de principis d'aquest mes, i en aquest sentit volíem preguntar-te quina previsió podríem dir, doncs això, no sé si dir-te mig termini, podríem dir, com es presenta aquesta tardor meteorològica de moment a Catalunya?
Bé, doncs aquí citaré les fonts que fem servir del Centre Meteorològic Europeu, que és l'organisme que elabora aquests mapes estacionals, és a dir, a mitjà i llarg termini, i el que es preveu és que entre els mesos de setembre, octubre i novembre, que són els que comprenen la tardor climatològica, s'espera que la temperatura estigui als 3 mesos per sobre la mitjana, especialment el mes de setembre. Pel que fa a precipitació, hi ha més incertesa. Alguns dels models del Centre Europeu ens indiquen un octubre una mica més plujós al litoral, però no hi ha una tendència significativa pels mesos de setembre i de novembre, que sembla que seria normal o dins de la mitjana.
Molt bé. Doncs estarem pendents també de com evoluciona el temps en aquest sentit que els propers mesos. Hem parlat amb el tècnic de climatologia del Meteocat, l'Albert Aparicio, sobre doncs, aquest estiu meteorològic que ja ha acabat i també doncs, aquesta previsió que tindrem de cara als propers mesos de la tardor. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
Ràdio Sabadell.
Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
Ràdio Municipal de Terrassa.
Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
El Prat Ràdio.
Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
Ràdio Castellà.
Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...
Tal dia com avui, del 1997, es va publicar a Espanya Alta Sociedad, d'Andrés Calamaro, el seu primer disc després del final dels Rodríguez. En aquest tema, Calamaro desplega el seu talent com a compositor i intèrpret i ens fa pensar que les coses potser no han canviat tant en la nostra societat, tot i el pas del temps. Escoltem i recuperem de la nostra memòria Alta Sociedad.
Tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal del bombo de la ciudad le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Baby tiene prisa por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Cool baby, me dice mi abogada, que por ahora no ha pasado nada. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Ho dèiem a la tertúlia d'esports, aprofitant que un dels tertulians es troba a Sabadell, i és que des de divendres passat Sabadell està de festa major, però està arribant al seu final. Avui és l'últim dia i volem saber com es viuen aquestes últimes hores de festa a la ciutat de Sabadell. Per això anem a saludar Júlia Ramon, la nostra companya. Júlia, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, aquí estem, a la zona de Barraques, on d'aquí uns minuts començarà doncs, el Saballut de Ferro, que és una de les principals activitats de la Festa Major Alternativa. Està situada a l'aparcament de ferrocarrils de Can Peu Gràcia, aquí a Sabadell, i ara mateix doncs, ja comença a plegar-se gent en aquest perímetre on se celebrarà doncs, el Saballut de Ferro. I ara mateix estic amb en Jaume Ibars, que és qui fa de speaker i qui condueix una mica aquesta prova. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda.
Primer de tot, bona festa major i felicitats perquè enguany és la 20a edició. Feu 20 anys, que es diuen ràpid, eh?
Sí, sí. Felicitats també a vosaltres per la superfesta major. I sí, sí, 20 anys. Rodons, rodons.
Deixa'm preguntar-te per quina serà la novetat d'aquest any, perquè fent 20 anys segur que alguna en teniu de pensada.
D'entrada, el premi. El premi és molt generós. Enguany fem 20 quilos de cebes, un quilo per any.
Mare de Déu, quantes truites de patates que ens sortiran d'aquí.
I després hi ha una prova, cada any es busca una prova diferent, i enguany estem recuperant una prova de fa molts anys que havíem fet, que és una prova així un punt més reivindicativa, on la gent podrà, diguéssim, desfogar aquesta mena d'ira que té davant de situacions socials múltiples. No? Llavors hi haurà aquesta prova que podran desfogar-se llançant una pedra contra un objecte desconegut.
Contra un objecte, bueno, això em tranquil·litza una mica, però aquest objecte serà, per exemple, com un espantaocell?
Sí, serà allà tens un bidó amb la cara d'un dels personatges, dels quals cada equip podrà triar un personatge que pugui servir com a diana dels seus neguits. Al final és un espai de lluita, de crítica social, no? de construir noves alternatives, i per tant crec que s'ha de canalitzar la ràbia, l'angoixa, ja sigui per guerra a Gaza o ja sigui per lluites veïnals aquí del poble, i sempre des d'una vessant purament això, bueno, reivindicativa, evidentment, crítica, i sempre amb voluntat de construir millores, no?
Abans estava tafanejant, he vist alguns cartells amb doncs, alguna cara, per exemple, d'alguns polítics una mica polèmics.
Sí.
No sé si seran la Diana. Aquests cartells aniran aquí damunt d'aquests bidons. Sí,
sí, la idea és que ells triaran un personatge públic el qual considerin que ha fet algun greuge doncs, per la seva ideal, no? Per la seva manera de... si són d'aquí del poble i creuen que l'alcaldessa no ha actuat correctament, doncs tindran l'oportunitat de reivindicar-ho d'aquesta manera, que és molt divertida perquè al cap i a la fi és un llançament d'una pedra inofensiva contra una ampolla d'aigua.
Totes les proves són molt divertides, perquè a banda d'aquestes anem a fer una mica de recompte. Quantes n'hi ha en total al Saballut de Ferro?
Espera, perdona. Ai, és que ens estan fent proves i no poden aixecar la... Però no passa res. Sí, no passa res, acabem l'entrevista.
Són coses del directe, si no, doncs ho estem retransmetrent com acabem d'ajustar alguna prova. Però quantes n'hi ha en total?
Ui, en total 5, 6, no recordo exacte, però hi hauria el fardo, que és un clàssic fardo de llana tèxtil. Hi ha la cursa de sacs, també tenim l'estirada de cordes, amb la corda per mà, i després una primera per repartir tota la sorra en aquest ciment, perquè no es facin mal als equips. Hi ha els carros, per fer cursa de carretons, i me'n deixo aquesta nova, no sé quantes en porto.
Bueno, unes quantes, perquè al final doncs, consisteix en que cada grup ha de fer les diferents proves. Fins fa uns 10 minuts la gent es podia inscriure, ara mateix encara no. Estan acabant, ara tenim en Jaume aquí, acaben de fer les últimes indicacions perquè estan preparant el Saballut de Ferro, que començarà doncs, cap allà a les 6, aquí a l'aparcament de ferrocarrils de Can Peu Gràcia, a Sabadell. Però això, ja estan tancades les inscripcions. En total, quants grups tenim?
No ho sé encara, perquè no porto jo el recompte, però màxim 10. Perquè si no, les dinàmiques es fan una mica llargues. Però pel que estic veient, si no som 10, serem 8.
Hi ha molts veterans, saps si hi ha molts veterans? Normalment venen moltes colles que ja saben de què va, que han entrenat durant l'any.
Sí, sí, hi ha de tot. Hi ha cares conegudes i cares molt joves. Se'n tornen a agafar el fardo.
El mateix, el fardo és això, eh? És un sac enorme, però enorme, de llana, que pesa molt. I aquesta prova consisteix, doncs, en fer tres voltes a la pista, com si fos una pista d'atletisme, consisteix en que una persona de cada grup, la més forta, doncs, faci tres voltes carregant el fardo a les espatlles. Llavors, doncs, ara mateix estem fent aquestes proves i els homes s'estan carregant, doncs, de que no vagin gaire més enllà i que tampoc prenguin mal. El tornem a tenir aquí, que ell, que ell va, doncs, acabar de gestar les proves, màxim 10 persones i alguns... veterans.
I molt joves. Alguns que ens han preguntat si 16 podien participar i els hem dit que i tant que sí.
Perquè hi ha edat mínima per participar?
Clar, no ens venen nanos de 14 a 15 no n'han vingut, però jo crec que podríem participar. És una edat que ja comencen a estar forts i si tenen ganes és el futur. Per tant, per mi sí. No sé què diu la llei, però jo no me la...
Clar, perquè aquí, en aquestes proves, a Sabadell de Ferro, no se serveix alcohol, però clar, sí que hem de pensar que molta gent i encara en té a la Santi que ve de 3 dies de festa major. Vull dir que també posar un Sabadell de Ferro amb tantes proves físiques l'últim dia de festa major, això ja és per acabar de rematar la festa.
És la idea inicial. Aquesta és la idea inicial de acabar de donar-ho tot, la gent cansada, no?, de tots els dies, i que veure com pateix la gent és com la... És la clau de l'èxit, jo crec, no? I que al final és això, és exactament això.
Per la gent que ens estigui escoltant i no sàpigui massa com funciona el Sabadell de Ferro, ara ja es fa una mica la idea, que hi ha diferents equips, diferents proves, moltes físiques, amb un premi final, però les puntuacions com funcionen? Quines són les variables que es tenen en compte? Qui és el jurat?
Les puntuacions és primer 3 punts, segon 2 i el tercer 1. I depèn, hi ha algunes que són per temps i n'hi ha d'altres que són per punts i al final els tres primers doncs, tenen aquesta puntuació. El jurat és el públic. Nosaltres marquem una mica però fem que decideixi el públic en cas de dubte.
És una mica l'aplaudiòmetre, eh?
Total. Total.
Explica'ns una mica millor aquestes variables. Quines són les proves que van per temps, per exemple, per posar algun exemple...
Bueno, la dels carretons, per exemple, és no, perquè aquesta és qui arriba primer, però la de cursa del fardo, aquell que estaven agafant, aquella sí que són 3 voltes, i llavors és el que ho fa amb el menor temps possible, per exemple. O després hi ha la del llançament, el personatge, que aquesta també anirà per punts, no serà temps, i la resta són per qui ho faci més força o més... qui cani l'anys.
Fent una radiografia ja que l'aparcament de Ferrocarrils, que ja comença a agafar forma tot això, ja s'estan presentant alguns equips, n'hi ha que estan molt currats, que van uniformats amb les mateixes samarretes, que s'han fet una samarreta per l'ocasió, la gent això s'ho pren en sèrio, eh? O sigui, res de... l'important és participar aquí, hi ha gent que ve a guanyar, eh?
No, fa molts anys. Pensa que al principi pues, es anava com construint i llavors proposàvem a la gent que es vingués uniformada o que vingués amb un crit de guerra i coses així, i ara ja fa anys que no s'ha de dir, no? Perquè al final és una cosa d'anys, no? Que és el que té, que faci 20 anys que es fa, que no t'ho hem de fer. Doncs això, que està molt bé, 20 anys, a celebrar-ho i a passar-ho superbé.
Perquè això t'anava a dir, al final aguantar 20 anys és un mèrit, és molt ràpid.
Sí, de fet jo volia relleu en algun moment,
perquè fa 20 anys també que estàs tu.
Sí, vaig crear jo amb en Manyo, que avui no podrà venir, i al final és difícil perquè has d'anar convaginant, no?, i et neix una criatura, i es va fent gran, no?, comença el curs, no sé què, hi ha moltes variables que van canviant amb els anys. Però de moment no hi ha gaire relleu, així que des de Ràdio Sabadell demanem qui vulgui, que no ho sentireu ara perquè estareu tots aquí a la plaça, però com que escoltareu el podcast, doncs si algun equip vol participar de l'organització i en té ganes d'entomar-ho i evolucionar-ho i modificar-ho, doncs des d'aquí seguim el relleu encantats.
Doncs molt bé, ara t'alliberem, Jaume, ves a acabar de fer els últims retocs perquè queden 2 minuts per començar. I ja ho veus, Carme, doncs aquí estem a l'aparcament de Ferrocarrils de Camp Sau Gràcia.
Ben entretinguts, ben entretinguts, Júlia.
Sí, de fet hi ha tota la zona on es fa doncs, aquest joc, aquesta prova, està tota envoltada de cadires i n'hi queden poques, vull dir, poden comptar amb els dits d'una mà perquè la gent ja està agafant posicions perquè al final volen estar a primera fila per poder veure una mica doncs, això, com s'acaben enguarrant, perquè ara davant, perquè la gent també s'ha fet una idea, no? Una radiografia, doncs hi ha tres munts d'arena i diferents galleres d'aigua, també una manguera, que aquí, per exemple, és la prova on primer un membre de cada equip s'ha de ruixar tot, s'ha de munyar tot, i després ja s'enfarina amb tota aquesta arena i llavors després l'han de, com l'han de cavar, l'han d'enterrar i llavors nivell de que, per exemple, es posen moltes vegades un tub a la boca perquè acaben amb la cara enterrada i perquè puguin respirar per aquest tub. Vull dir que van a extrem, sí. Llavors la gent, clar, tot aquest espectacle no se'l volen perdre de cap manera.
Clar, no m'estranya. La gent va veure precisament aquest esport extrem, no? A veure com resulta. Per cert, Júlia, avui acaba la festa i normalment les festes acaben o acostumen a fer-ho amb un castell de focs. Avui és el dia, no?
Avui és el gran dia, vull dir, avui al final la gent pot pensar que el seu últim dia potser ja està una mica més descafeinat, però no, realment aquí a Sabadell la festa major és igual de potent els 4 dies, de fet ja va començar dijous també amb el programa alternatiu, aquests mateixos que han organitzat doncs el Sabadell de Cerro, el dijous a la nit ja van organitzar l'animalada, que és com una mena de correfoc amb tot de bèsties de la cultura popular, i doncs ja van començar el dijous, per tant estiren aquí els xiclets fins a l'últim moment, com podem veure doncs, a les Minuts de la Terra aquí amb el Sabadell de Cerro, i si avui al programa oficial doncs, ja es clou la festa major amb un castell de foc que enguany ha doblat la quantitat de pólvora que hi havia en els altres anys. Vull dir que avui el castell de foc serà majestuós, serà explosiu, i literalment perquè doncs s'han doblat els petards previstos.
A veure si el veiem des de Sant Cugat. Des de Castalla segur que el veuen, no?
jo crec que sí.
Perquè estan més a prop de Sant Cugat, doncs depèn, no? Depèn de les zones. Hem de dir que això començarà a les 10 de la nit, no?
Sí, exacte. A les 10 de la nit, normalment el lloc principal per veure-ho és el Parc Catalunya, perquè sí. És on s'estén i aquí es pot veure doncs, tota la pujada del petard i a part és un lloc molt diàfan, que per ser a part Catalunya, allà a les Gimnàsies també s'han fet els concerts d'aquestes nits. Aquesta nit també tindrem com un grup de versions, que és sí. L'habitual també, en el dilluns. Llavors ja es fa allà, llavors la gent doncs, ja pot anar allà, fer el sopar, perquè hi ha un munt de food trucks, per exemple, la fira d'atraccions també està allà mateix, a tant del Parc Catalunya, llavors veure el castell de focs i després ja quedar-se a l'orquestra de versions, el grup de versions.
I escolta, una curiositat, Júlia, avui començaven les escoles. Els nens i les nenes de Sabadell avui han tingut classe o no?
No. Aquí, mira, tenim aquest privilegi que hem allargat les vacances d'estiu un dia més i amb festa major. Llavors, demà començarem com la rutina una altra vegada, tot aquest pas que hem fet doncs, tantes persones no? I tants ballesans avui, nosaltres el farem demà. Llavors, sí, també, doncs, aquí també és festiu, vull dir, la gent que havia d'anar a treballar, doncs, avui també té festa, no?, i pot allargar una mica la festa major. Demà, per cert, es passarà factura, això, perquè
home.
Al final allargar.
tu diràs. Ara, els que s'emportin els 20 quilos de cebes quedaran ben contents, eh?
Ostres, se'ls podriran tantes cebes, jo crec que...
No, home, no, que reparteixin.
Sí, tant que reparteixin. I no res, Carles, si vols, ara em puc atençar a parlar amb algun dels grups que hi participen, perquè aquí ja...
Ens queda molt poquet, Júlia.
Ah, vale.
Ens queda molt poquet i hem d'anar acabant. Però sí que esperem que pugueu tancar la festa major com toca, com cal. Continueu pendents del cel, imagino, no?, per la possibilitat que hi hagi pluja, però de moment la previsió què diu?
A veure, al migdia pintava molt malament, perquè al migdia ha plogut i tot, i clar, doncs des de l'Ajuntament també s'ha fet un avís d'atenció perquè es poden anul·lar activitats, aquesta, per exemple, que és a l'aire lliure, i clar, doncs si hi ha 4 gotes es pot fer, però si comença a ploure això serà bastant inviable fer totes aquestes proves així a l'aire lliure. Però ara mateix, mirant el cel, està bastant despejat, podríem dir, vull dir, no sembla que hagi de ploure, sembla que doncs... l'amenaça... ha passat i sí que hi ha encara alguna possibilitat de pluja, però és ínfima, vull dir, com a molt faran 4 gotes.
Molt bé.
Que hi hagi la típica tormenta repentina d'estiu i mira, ens ho deixem paper mullat.
Doncs
però...
acabeu de gaudir de la festa, que queden poquetes hores. D'acord?
I tant.
Gràcies, Júlia. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Bé, doncs aquí s'acaba aquest primer Connectats de la 8a temporada. Feliços de retrobar-vos. Us hi esperem demà, ja sabeu, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Taupun 5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Et sona? Música que vols, a Jukebox.
Radioactive. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Your face.